Què tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dilluns 30 de juny, al primer cafè, valorarem el que ha estat aquests dies la Setmana de la Dignitat, un bon termòmetre de la inquietud social per una nova moral basada en la justícia econòmica. Serà el mirador de l'actualitat. Ja a la segona hora, com cada dilluns, ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. Avui analitzarà l'actualitat del Barça. També entrevistarem Josep Llevaria, director mèdic de la Clínica Sagrada Família de Barcelona, que ens parlarà, atenció, d'una nova mamografia que permet detectar abans el càncer de pit. A la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens plantejarà la pregunta de la setmana, que serà sobre la percepció social de les malalties mentals. També tindrem les bones recomanacions de la Carmen Morales a l'espai La Cuina de la Totó. Tot això i més aquest dilluns, últim dia, per cert, del mes de juny, el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Correra, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem amb la Laura Aznar les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Sara Cruz.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un vídeo difós a internet i les xarxes socials d'una agressió suposadament de caràcter racista al metro de Barcelona. Les imatges mostren com un noi, a qui han difuminat la cara, increpa un passatger de trets asiàtics i l'acaba agredint. Algunes persones intenten aturar-lo i d'altres però ajuden l'agressor fins que el comboi s'atura en una estació i fan fora del vagó la víctima a cops de peu. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica què ha passat.
Segons TMB, no els consta cap denúncia dels agents de seguretat del metro i estan revisant si tenen cap filmació dels fets de les càmeres del comboi. Han posat el cas en coneixement dels Mossos, que treballen per esbrinar-ne més detalls. Un jove d'aspecte neonazi reconeix en el seu perfil de Twitter que és la persona que van registrar les imatges. Des de la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha expressat a través d'un comunicat a més aquest diumenge la seva màxima condemna i rebuig a l'agressió.
I la Guàrdia Urbana, de la seva banda, també s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra per col·laborar a la identificació dels trets violents i aclarir-ne, per tant, aquests fets. Estarem molt pendents de tot el que vagi passant sobre aquest tema. I mentrestant, continua l'ofensiva judicial contra els jutges signants del manifest a favor del dret a decidir. El Consell General del Poder Judicial ha enviat una carta a tots ells, 33, tots signants d'aquest text pro-referèndum, amb 5 preguntes sobre l'autoria i també la intenció d'aquest manifest.
El qüestionari, que forma part d'unes diligències informatives, ha indignat els jutges interrogats. Xavier González de Rivera, en representació dels 33 jutges signants, ha considerat que les preguntes són òbvies i que les diligències informatives del Consell són il·legals si no hi ha cap expedient obert contra ells. Per això qualifica la situació d'indignant i reclama que s'arxivi la denúncia de manos límpies, ja que com a juristes també tenen el dret a la llibertat d'expressió. La carta la van rebre dimecres i tenen 10 dies per contestar-la. Ara estan treballant en una resposta conjunta.
I canviem de qüestió perquè Eduardo Medina és el candidat a la Secretaria General del PSOE i que més suport ha aconseguit a Catalunya. L'han avalat un total de 1.971 persones.
Supera així Pedro Sánchez, que té 1.306 avals catalans, i José Antonio Pérez Tapias, que en té 799. Aquestes són dades de la Comissió Federal d'Ètica i Garanties del PSOE, que ha comunicat aquest diumenge oficialment la distribució d'avals per territoris als tres candidats a liderar el PSOE. Medina ha estat el candidat amb més suport a 5 comunitats. A part de Catalunya, Medina també ha guanyat Astúries, Extremadura, Cantàbria i Múrcia, i també a la ciutat autònoma de Melilla.
Més qüestions. El conseller d'Economia, d'Empresa i Ocupació, volíem dir, Felip Puig, ha defensat la presumpció d'innocència de l'alcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, recentment, recordem, empresonat per corrupció.
En una entrevista al 324, Felip Puig ha explicat que, abans de prendre cap decisió sobre el futur de l'alcalde convergent de Torredembarra, empresonat per un presumpte cas de corrupció, escoltaran la seva versió dels fets. Puig assegura que, de moment, no pot fer cap manifestació en relació amb l'alcalde, a qui diu considera un bon amic.
I acabem aquest repàs informatiu explicant-vos que la pedra i la pluja han fet acte de presència a gran part del territori aquest cap de setmana a Catalunya, sobretot a les demarcacions de Girona i de Barcelona. Tempestes de primavera a la primera setmana d'estiu que s'han traduït sobretot en fortes tempestes al Maresme. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, però ja s'ha acabat aquest episodi d'intensitat de pluja. Passen 5 minuts i mig de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Atenció, perquè 1.000 milions de dones pateixen abusos al món segons estimacions fetes per l'ONU, Laura.
Així és, una tercera part de la població femenina del món que viuen tant en països estables com en territoris en guerra pateixen aquesta situació d'abús, des de violacions fins a matrimonis forçats, passant per vexacions i discriminacions a la feina. Les organitzacions adverteixen que la xifra segurament és més elevada perquè la por, la ignorància, l'estigmatització i les dificultats per arribar a la justícia fan que molts d'aquests delictes continuïn sota el silenci i impunes.
Seguim parlant un dia més de l'Iraq i és que els rebels jihadistes desafien aquesta vegada les estructures oficials i declaren la instauració d'un califat islàmic. Aquest ha estat l'últim desafiament a les dèbils estructures oficials que intenten abatre l'ISIL, l'estat islàmic de l'Iraq i del Llevant.
La batalla de Tikrit, una ciutat iraquiana, s'està convertint en una batalla clau per la conquesta del terreny. L'exèrcit del país continua enviant-hi reforços perquè després de 2 dies de combats, els insurgents de l'estat islàmic de l'Iraq i el Llevant encara hi mantenen les posicions. A Tikrit, l'ISIL compta amb el suport dels líders tribals sunites de la zona i això dificulta que el govern en pugui reprendre el control. Caldria un pacte polític amb els sunites, però de moment, a 2 dies de la constitució del nou Parlament, l'executiu de Nouri al-Maliki no ha fet cap gest en aquest sentit.
I François Hollande i Angela Merkel demanen avenços concrets a Rússia i també a Ucraïna sobre la crisi ucraïna, doncs que abans que s'acabi la treva entre Kiev i els separatistes prorussos.
Una treva, Sara, que en principi expirarà avui a les 9 del vespre. Brussel·les vol que Moscou doni suport explícit el pla de pau proposat per les autoritats d'Ucraïna per encarrilar la situació a l'est del país després, recordem, de 2 setmanes d'alto al foc que els rebels no han respectat. Merkel i Hollande també han instat el president rus Vladimir Putin i a Poroshenko, l'actual president d'Ucraïna, a que no cessi l'alliberament de segrestats que segueixen retinguts. Avui, abans que acabi la treva, tornaran a comunicar-se tots quatre i si Moscou decideix no avalar el pla de pau que planteja Kiev, el Consell Europeu avaluarà la situació i prendrà les mesures necessàries. Almenys així ho ha indicat avui des de Brussel·les la portaveu comunitària d'Exteriors.
I anem cap a Hong Kong perquè aquest país reclama democràcia en un referèndum no oficial.
Un referèndum que es va tancar ahir amb un èxit inesperat després d'haver aconseguit atreure el vot d'una quarta part de l'electorat de la ciutat, segons el recompte que han fet els organitzadors. El moviment pro-democràtic que va conformar el referèndum, l'Occupy Central, es va mostrar esperançat davant l'altíssim grau de participació i considera que l'empenta de la gent farà que les autoritats de Pequín es replantegin el procés de l'acció del govern de Hong Kong.
I acabem aquest repàs internacional explicant-vos que Matteo Renzi ja lidera Europa. Recordem que després de la seva àmplia victòria a les eleccions europees del 25 de maig a Itàlia, el cap del govern de Roma va convertir-se en un dels protagonistes de la cimera europea que ja va tenir lloc dijous i divendres passat a Brussel·les. En esports continuem parlant del Mundial perquè Holanda fulmina la selecció mexicana i acaba amb el somni de Mèxic amb 2-1 en els últims minuts.
Tot i que el conjunt mexicà s'ha avançat al marcador a l'inici de la segona part amb un gran gol de Giovanni Dos Santos, els holandesos han remuntat. Mèxic ha aguantat durant 87 minuts una classificació històrica per a quarts de final que s'ha acabat emportant Holanda. Durant aquest partit, el central de l'Espanyol, Héctor Moreno, s'ha trencat la tíbia de la cama dreta durant el partit de 8 de final del Mundial.
I atenció perquè Costa Rica elimina Grècia els penals per passar quarts i es confirma com la gran revelació del Mundial del Brasil. Costa Rica, com us estem dient, s'ha confirmat com aquesta gran revelació. Els costarriquenys han eliminat Grècia a la tanda de penals, com us estem dient, també després que el partit i la pròrroga acabés amb empat a un gol. I per cert que els jugadors de la selecció grega, que s'han classificat per primera vegada, s'havien classificat a la història pels 8 de final d'un Mundial, han decidit renunciar a les primes que havien de cobrar. D'altra banda, la FIFA investiga una suposada trifulca a la mitja part del Brasil-Xile. Explica'ns, Laura.
La FIFA ha anunciat que ha obert una investigació sobre una baralla que s'hauria produït entre membres dels cossos tècnics de les seleccions brasilera i xilena durant el partit de 8 de final de la Copa del Món.
I acabem explicant-vos en natació que les catalanes Ona Carbonell i Paula Clambur guanyen l'or a la final del duo lliure de natació sincronitzada de Castelló.
La parella catalana formada per Ona Carbonell i Paula Clambur s'han dut l'or a la final del duo lliure de natació sincronitzada al Campionat d'Espanya Infantes d'Espanya que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló de la Plana.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 8 i 10 minuts del matí. Eric Gorrera, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Notícia curiosa d'avui. Un error al BOE fa que Felip VI regni només 8 dies. Què ha passat?
El butlletí oficial de l'Estat, el BOE, va publicar divendres per error la firma de Joan Carles I, rei d'Espanya, en detriment de la del seu fill, Felip VI, que regna des del 19 de juny. La firma de Joan Carles I rubricava la llei 10-2014 d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, però no va ser fins l'endemà de la publicació que ningú es va adonar de l'error. L'errada al BOE, en què Joan Carles I tornava a ser rei, podria haver deixat sense efecte la seva abdicació. Alguns mitjans han recollit com a curiositat el fet que l'error al BOE fa que el regnat de 8 dies de Felip VI, el més breu de la corona espanyola. En realitat, el monarca més efímer va ser el seu homònim, Felip I el Vell, que va ser rei de Castella i Lleó només 76 dies abans de morir de forma sobtada a Burgos.
Sentim Tom Jones de fons i és que aquesta nit actuarà al Festival dels Jardins de Pedralbes, Eric.
Així és, des de la seva irrupció en la música a mitjans dels 60, el Tigre de Gales, en Tom Jones, ha interpretat tot tipus d'estils, des del pop al rock, del country al funk, i sempre amb elegància i, sobretot, amb un carisma i energia escènica envejables. En aquesta gira europea, en què passarà pel Festival de Pedralbes, Jones combinarà els èxits de tota la vida amb les noves cançons dels últims àlbums. Us recordem que Radio Estel ha regalat una entrada doble per aquesta nit i queden encara dos concerts pendents per sortejar, George Benson i Paul Anka.
Quin t'agrada més, Eric?
Jo em quedaria amb Tom Jones aquesta nit, òbviament.
Jo també. Parlarem d'un altre tema, i és que la nova directora del Liceu aposta per la qualitat dels nous talents, també, i el repertori del segle XX.
Al setembre, el Gran Teatre del Liceu estrenarà temporada i també directora artística. L'alemanya Cristina Schäppelmann s'ha presentat avui i ha explicat les seves principals apostes. Vol oferir qualitat amb les millors veus del moment i mantenir l'equilibri entre tradició i innovació en produccions que mai s'hagin fet al Liceu. La nova directora artística, que firmarà contracte per 5 anys per substituir Joan Matabosc, avança que els títols del segle XX han de ser un element important en la programació i anuncia que vol estimular els joves creadors, però també s'ha afanyat a afegir que cal tenir en compte els gustos del públic, perquè no tindria sentit fer una programació en funció únicament dels seus gustos personals.
Doncs gràcies, Eric. Nosaltres ens quedem amb el Tigre de Gales i amb aquesta cançó It's Not Unusual. Esperem tot seguit l'Ignasi Miranda a sintonia de Radio Estel. It's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 2 minuts i serà 8:45. La guerrilla integrista de Boko Haram va provocar ahir una autèntica matança de cristians a Nigèria. El grup va convertir la missa dominical en una carnisseria quan uns homes armats van obrir foc en 4 esglésies del nord del país africà i van matar tothom que es va trobar al seu pas. Les víctimes es comptaven per desenes, tot i que ahir ningú no s'atrevia a donar una xifra, ja que els soldats havien fugit del lloc i no hi havia dades oficials. Es parla d'una xifra entre una 30ena i un 100 de persones assassinades. A més, aquests atacs s'han produït a només 10 quilòmetres de Chibok, la ciutat on també Boko Haram va segrestar 276 noies adolescents a l'abril. Després d'un primer assalt seguint el guió habitual en una furgoneta i motocicletes, els guerrillers es van desplaçar ahir a diverses localitats veïnes on van seguir amb la matança i van cremar les esglésies. D'altra banda, el Papa Francesc rebrà avui en audiència al Vaticà el rei Felip VI i la reina Letícia en la primera visita oficial a l'estranger que fan els nous monarques espanyols. Els reis també es reuniran amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin. D'altra banda, el Sant Pare va reprendre ahir la seva activitat normal després que divendres havia anul·lat una visita prevista al Policlínic Gemelli de Roma per una petita indisposició que el Vaticà vincula a la necessitat de descansar i dosificar forces. A l'Àngelus Dominical, ahir a la plaça de Sant Pere, Francesc va parlar de l'Iraq, on la presència de cristians s'està reduint a causa de la inestabilitat i els conflictes, però va mostrar la seva esperança que es pugui preservar la unitat del país i evitar la guerra total. També va recordar que la primera obligació dels polítics és tutelar el bé comú. I en una entrevista concedida al diari Il Messaggero, el papa Francesc diu que els comunistes van robar als cristians la bandera dels pobres. El pontífex recorda que els pobres tenen una bandera cristiana i la pobresa és en el centre de l'Evangeli. D'altra banda, el Sant Pare parla també de corrupció, davant la qual diu que la primera obligació dels polítics és tutelar sempre el bé comú, incloent-hi la custòdia de la vida humana, la seva dignitat. En aquesta línia, igualment sobre aquest tema, afegeix que després de reflexionar molt, ha arribat a la conclusió que molts mals creixen sobretot durant els canvis històrics. En la mateixa entrevista, el papa es mostra molt interessat pels problemes específics de les grans metròpolis, per exemple, l'existència de tribus urbanes, i es refereix explícitament a la segona fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que es farà el novembre a Barcelona. Principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, els barons del PP assumeixen que no hi haurà finançament autonòmic. Diari Ara obre amb un comentari del líder d'Unió Democràtica, titula Duran crida a refundar el centre a Catalunya. El periòdico sobre el turisme i el comerç, que comencen a créixer, titula Estiu optimista. El País, una informació sobre el País Basc, Urkullu demana a Rajoy més gestos per accelerar el final d'ETA. El Punt Avui obre amb una entrevista a Josep Antoni Duran Lleida i destaca aquesta frase seva: estem davant d'un canvi d'època. El Mundo, Pablo Iglesias va ajudar la xarxa de suport als presos d'ETA, referint-se així al líder de la nova formació d'esquerres Podemos. Diari ABC titula El conflicte a l'Iraq amenaça la recuperació econòmica d'Europa. I La Razón obre amb un tema relacionat amb discapacitats, titula Lliçó de vida, la síndrome de Down no estarà en els supòsits per avortar.
Ràdio Estel. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viure la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Comencem sabent quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ara comença amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Barcelona, de Girona, especialment cap a la costa i cap al prelitoral. Al llarg d'aquest matí aquests núvols s'han d'anar trencant i cada vegada farà més sol, però a partir de migdia i primeres hores de la tarda, precisament en aquestes comarques, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, tornarà a augmentar la nuvolositat. I no descartem que al nord de les comarques de Barcelona i a l'interior de les de Girona pugui arribar a caure alguna gota, alguna precipitació de caràcter feble, res de veure amb els forts aiguats que a la tarda van afectar sobretot punts de la comarca del Maresme, Osona, punts del Vallès i també Pirineu de Girona. Avui les precipitacions seran més minses. Ens indiquen les previsions també que les temperatures de moment avui es mantindran a ratlla, temperatures semblants a les d'ahir, per tant, molta calor al centre del dia no en farà. De cara a demà, doncs, un temps semblant al d'avui, amb sol, amb la presència d'alguns núvols més abundants a la tarda en àrees de muntanya, i temperatures que demà al matí seran molt baixes, de fet, les mínimes es mantindran més o menys com les d'avui, tot i que farà una mica de fred cap a l'interior i al Pirineu. I demà les temperatures diurnes sí que pujaran una miqueta respecte a les d'avui, però de moment molta calor no en farà. De calor en farà una mica més de cara a mitja setmana, però també a mitja setmana entre dimecres i dijous el temps s'inestabilitzarà una miqueta. En definitiva, que avui demà, sol, amb la presència d'alguns núvols, i aquesta tarda risc d'algun ruixat de caràcter dispers.
Doncs moltes gràcies, Jordi, i ara coneguem aquesta hora també com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A banda de les aturades habituals que són en plena hora punta en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, a repassar algunes incidències, l'accident que s'ha produït a primera hora del matí a la Ronda Litoral a l'altura de Cantunis. Encara n'arrosseguem les conseqüències. Hi ha aturades en aquesta Ronda Litoral des del Nus del Llobregat fins a Cantunis, sentit Besòs, també en direcció contrària des del Fòrum fins al Moll de la Fusta. Tot plegat afecta les vies que enllacen amb aquest Nus del Llobregat, sobretot l'autovia A2 amb trams aturades des de Sant Feliu fins al Nus del Llobregat, evidentment d'entrada a Barcelona, autovia A2. A més, a l'autopista del Vallès, a la C58, a l'extrem nord de Barcelona, hi ha hagut un altre accident a Montcada i Reixac. Doncs bé, encara hi ha trams aturades de 3-4 quilòmetres entre Barberà, Ripollet, Montcada, C58, accedint a la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I finalment, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia. Des del Transmet, sense incidències pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El club més amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El mirador de l'actualitat.
Persones han participat en diversos actes i concentracions entre dilluns passat i aquest dissabte a diverses ciutats de l'Estat dins la Setmana de la Dignitat, uns dies per reivindicar la importància de lluitar contra l'atur, la pobresa i la desigualtat. Aquest any, la principal reclamació social ha estat la implantació d'una renda mínima garantida de 664 euros mensuals, recollida a l'Estatut català i inclosa en una iniciativa legislativa popular que ja té l'aval de més de 120.000 signatures. Entre els actes celebrats aquests dies a Catalunya destaquen la cremada simbòlica de les causes de la pobresa i la marginalitat econòmica i social a la Foguera de Sant Joan, concentracions davant els ajuntaments i la delegació del Parlament Europeu a Barcelona, una cadena humana entre les oficines de Catalunya Banc i Bankia al centre de la capital catalana divendres passat i un debat ciutadà aquest dissabte a la plaça del Rei, també a Barcelona. Laura, bon dia novament.
Bon dia. La Setmana de la Dignitat ha estat aquest any un bon termòmetre de la creixent inquietud social per una nova moral basada en la justícia econòmica. Les organitzacions signants d'un document contra l'atur, la pobresa i la desigualtat que s'ha presentat coincidint amb la cadena humana de divendres a Barcelona exigeixen que la ciutadania disposi d'una banca pública ètica i amb control social que ofereixi un servei financer de proximitat i el servei del bé comú, que sigui un instrument financer per vehicular el crèdit necessari per crear feina i que gestioni habitatges de lloguer social i prestacions públiques dignes, entre elles la renda de ciutadania garantida. Són peticions que fan seves entitats que van des de Cristians pel Socialisme fins al Col·legi de Treball Social de Catalunya, passant per la Pastoral Obrera de Catalunya, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i partits parlamentaris com Esquerra Republicana, Iniciativa i la CUP. Avui volem reflexionar sobre tot el contingut d'una Setmana de la Dignitat pensada per denunciar des del carrer totes les injustícies que fan que hi hagi pobresa i que no tota la humanitat, en definitiva, sigui considerada digna. Un bon exemple d'aquesta situació que vivim és el greuge que el Papa Francesc plantejava en la seva exhortació apostòlica, la joia de l'Evangeli, quan qualifica d'inacceptable que deixem morir un home de fam al carrer i això no sigui notícia, mentre sí que ho és, la baixada de la borsa. Com també acaba de dir el bisbe de Roma en una entrevista concedida per El Missatgero, la bandera dels pobres és cristiana i la pobresa és del centre de l'Evangeli, encara que els comunistes l'hagin fet seva. L'eradicació de la pobresa, en definitiva, no té ni ideologia ni religió. És la causa que més ha d'unir la humanitat en un inici del segle XXI marcat pels objectius del mil·lenni de les Nacions Unides, que preveien reduir la pobresa mundial a la meitat l'any 2015. Aquest objectiu, però, no s'ha complert. Avui el nostre col·loqui vol ser, sobretot, una aproximació a la realitat d'un sistema econòmic dolent que s'ha de canviar. Això ja ningú ho discuteix.
Gràcies, Laura. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Obrim la nostra taula. Ens acompanya en Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
També és amb nosaltres l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I completem les presentacions saludant l'expert en polítiques socials, Quim Sabater, també president de l'Observatori del Tercer Sector. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Bé, s'acaba de celebrar la Setmana de la Dignitat. Quin sentit creuen vostès que tenen aquestes concentracions de protesta i de sensibilització que, pel que fa a nombre de persones, han anat a més i, d'alguna manera, també reflecteix el clima, no?, el clima de preocupació social, per exemple, els que estan directament implicats en,
home, jo crec que
en aquesta lluita.
Són importantíssimes per fer-ho visible, per mostrar-ho i per sensibilitzar, com molt bé deies, no?, perquè s'ha de notar, s'ha de fer, i s'ha de notar que no estem aquí tots morts, sinó que encara que aparentment sembla que no passi res, hi ha molta gent que està bellugant-se, que està fent feina, i sobretot que està fent una denúncia que és necessària, perquè hi ha moltíssima gent que viu dintre una bombolla que no se n'entera del que li passa al seu entorn, i persones de la nostra pròpia ciutat que ignoren situacions, però molt flagrants, que estan succeint en aquesta ciutat.
Un dels rostres, una de les expressions, és la gent que dorm al carrer, des de la Fundació Arrels. Vostè ho veu, no?
I altres persones.
Ni menys. I això depèn d'on et belluguis i amb qui parlis. Quan tu comentes casos que tu tens de primera mà, se't queda mirant i dius, bueno, però això a Barcelona no passa. I dius, no, és que t'estic parlant de Barcelona, t'estic parlant d'un altre punt del món, no?
Sí, sí.
T'estic centrant que és aquí. Per tant, és importantíssim que... Jo crec que també una cosa que ens està portant a aquesta crisi és despertar valors. I que, en el fons, doncs mira, traiem de sempre una lectura positiva de tot el negatiu que ens pugui passar en aquesta vida, no? I si el despertar els valors fa que belluguem més una consciència i que puguem anar canviant aquest sistema capitalista tan furibundo que se'ns ha menjat a tots i que ha produït part d'aquestes desigualtats tan bestials, doncs que bé, no?
Més opinions sobre el sentit.
Sí, jo comparteixo el que diu la Francina, evidentment, i penso que qualsevol acció de sensibilització és important per visibilitzar aquesta realitat de l'entorn, que no és una realitat casual, sinó que a mi em sembla que el sistema ho vol. És a dir, el problema d'aquest sistema, i a mi em sembla que el diferencial que jo crec que hem d'anar a buscar i que es destaca aquí, és la moral. Si no som capaços de canviar la moral, si no som capaços de canviar els principis bàsics que regeixen l'intercanvi econòmic a les societats, seguirà havent-hi persones que es fan riques a costa de que hi hagi persones que es mantenen a la pobresa. Per tant, aquí el que es tracta és de canviar el sistema, i això no ho estem aconseguint. Això jo crec que és el gran fracàs, inclús de les organitzacions socials, inclús dels moviments socials, inclús de les mobilitzacions que es fan a favor de... Per tant, qualsevol acció que vagi en el sentit de fer visible aquesta situació, no només les persones que viuen en situació de... sinó el sistema que fa que totes aquestes persones esdevinguin pobres o esdevinguin persones amb risc d'exclusió, evidentment. I després hi ha un element a nivell mundial, que és el gran fracàs de les institucions internacionals en la lluita contra la pobresa, en la lluita contra la fam, en la lluita contra l'explotació, etc. O sigui, els objectius del mil·lenni, l'any que ve, en principi, havien d'estar complerts.
Sí, sí, sobretot el de reduir la pobresa a la meitat, que això és el que més ens frapa
a
tots.
I no només no l'hem reduït, sinó que ha crescut les situacions, i no cal dir les guerres, les desnutrició, etc, etc. No? Els refugiats, el que... Per tant, jo no sóc gens optimista respecte a la capacitat de l'home de canviar aquesta situació.
Sí, potser aquestes concentracions donen una imatge com d'antisistema o com de nostàlgia i que són utòpiques. I, en canvi, hem de pensar que han de poder servir per transformar des del mateix sistema el sistema, no?
Jo no crec que sigui una política cosa ràpida, econòmica, perquè, malauradament, els canvis sempre ens venen tan lents, sí, no? Però que s'ha engegat una màquina que difícilment l'aturarem. És un engranatge que ha començat a caminar.
Senyor Marriera. Més punts de vista.
És evident que qualsevol sensibilització és positiva, no? I més en aquests moments en què estem en un canvi de segle, un cicle diferent, és a dir, l'economia d'alguna forma s'ha transformat. Quan a vegades parlàvem de la revolució industrial o de la màquina de vapor, en aquests moments jo diria que la revolució és la informàtica, no? I la informàtica ha fet una gran revolució en la que s'han eliminat una quantitat de feines administratives que fins ara donaven molta ocupació. Per tant, tenim que ser conscients de que estem enmig d'un canvi econòmic i social molt important i que aquests fets doncs ajuden a sensibilitzar. A mi m'agradaria només posar un exemple real d'una família de Barcelona. És a dir, un matrimoni, un de 45 anys, l'altre de 40, dos fills amb col·legi concertat. A l'any 2009, fins al 2009, el marit treballava en una empresa multinacional amb un sou mitjà. La senyora, amb una empresa catalana. En el 2010 els senyors queden sense feina. El 2011 és la senyora. Els dos nens anaven a col·legis concertats i com que pagaven com una assegurança per si els pares es quedaven amb atur, han pogut continuar en el col·legi concertat. Però en aquests moments què passa?
Clar, ja han de fer un replantejament de la vida.
S'han vengut la segona residència, s'han vengut el cotxe i tenen la sort que la casa on viuen, la van heredar de la mare.
És propietat.
De l'àvia. Però, clar, ell ja porta des del 2010, i estem al 2014, sense treballar, la senyora sense treballar, els dos fills han acabat el batxillerat i no saben quin serà el seu futur, perquè ha acabat el col·legi concertat. I fixeu-se bé, a Barcelona hi ha molta gent preocupada per ajudar amb bancs d'aliments, Bé, doncs l'antiga senyora de neteja, l'antiga empleada de l'hogar que tenien a casa seva, els hi va recollir aliments perquè ells viuen en un barri que els hi fa vergonya anar-los a recollir.
Uh-huh.
Fixeu-se,
sí, no, no.
Fixeu-se com està la situació en la que la senyora de la neteja que vivia a casa seva en aquests moments està millor perquè té feina.
Aquest és un bon exemple de l'augment de la pobresa, que ha augmentat fins
a arribar... I de la tipologia...
En canvi, els que eren els amos, per dir-ho d'alguna manera, avui en aquest moment estan pitjor que la...
Jo crec que
sí,
això lliga molt,
és un exemple.
Que això lliga molt amb el lema de Càritas d'aquest dia de la caritat, no? Que dèiem, sembla que deia alguna cosa així com qualsevol dia et pot tocar,
sí,
tu.
Sí, exacte.
O alguna cosa
tu
així.
Tu t'hi pots trobar qualsevol dia una cosa així. Ara no recordem exacte.
Aquesta
però...
família és un dels paradigmes de la situació aquesta, no? Gent amb un cert benestar, gent que tenia la vida relativament solucionada, que de cop i volta es veuen, no només per temes econòmics, segurament el fet de que en 4 anys no trobis feina segurament té molt a veure amb la teva, amb el teu equilibri personal i amb la teva capacitat de reaccionar davant d'una situació que era absolutament... Clar, davant d'això, quan davant d'aquestes situacions, que a més moltes persones viuen molt directament, perquè és el veí, és la persona que viu a sobre de casa, és la persona que viu al costat, quan davant d'això veus declaracions que diuen que estem sortint del sot, que els bancs tornen a guanyar milions, que no patim per res perquè això va estupendament...
Que hi ha activitat econòmica, es diu, no? I que generarà ocupació...
No, però ens hem de preguntar quina activitat econòmica a favor de qui amb el repartiment de la plusvàlua, per utilitzar un terme una mica de... denostat, que a favor d'aquí, no? Per tant, a mi em sembla que realment... a veure, jo abans he dit, soc optimista, soc pessimista. No podem perdre l'esperança, més si ho fem des de lectura cristiana de la realitat. Però hi ha moments en els que penses que l'única solució és una revolta de les masses, no? D'alguna manera.
Però de quina manera es pot fer aquesta revolta?
Clar.
Perquè també és perillós.
No, evidentment... Però penses que realment hi ha molta gent que està traient molta rendibilitat d'aquesta situació, que mobilitzacions com aquesta Setmana de la Dignitat, o moltes d'altres, o campanyes com la de Càritas de la setmana, bueno, de fa 15 dies,
sí.
o tot plegat... Ens ha de portar a ser tots més conscients. Aquí també tenim un tema, que és que tots els que tenim un cert benestar estem molt pendents de no perdre'l. Uh-huh. I aquesta dialèctica difícil entre el compromís i la pròpia seguretat també...
No, però el que explicava el company és ben cert que...
És un exemple
molt gràfic i que hi haurà molta gent que se'ns quedarà pel carrer o pel camí. Que això és molt difícil.
Es diu que està rebentant el sistema social per les classes mitjanes, és a dir, estan desapareixent. Exacte. Les classes mitjanes.
No, i a part, el pitjor de tot, perquè tenia una companya que em deia, mai m'hagués imaginat, quan ha estat una persona sempre molt activa i tal, ella ja té ara 53 anys, que jo em menjaria l'atur i, a més, quan jo anés a un lloc em digués, escolti'm, amb aquesta edat, no? Clar. A partir dels 40 anys, que tu t'estaves dient això, no? Ja la gent està penalitzada. I li deia, no, mira, jo com que també faig seleccions de personal i tal, pensa que hi ha empresaris amb força visió també que et diuen, si precisament la secció femenina la prefereixo que hagi passat ja dels 40 anys endavant, perquè no em fan baixa si el nen està malalt, si hi ha criatures petites, no em queden embarassades... Però li estava dient, no, també dient, anima't, que la cosa no és tan greu, però no és cert. En el fons, tu saps que hi ha un nivell de multinacional, empresarial, tal, que el que volen són gent jove i, uh-huh, depèn de quina edat, lo de l'experiència els importa un pepino. Uh-huh. Ja no...
Bé, avui en El Mirador, parlant de la Setmana de la Dignitat i de la lluita contra la pobresa, ens acompanyen la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i l'economista Josep Lluís Marriera. La renda mínima garantida de 664 euros ha estat la petició principal que les organitzacions convocants de concentracions aquests dies a la Setmana de la Dignitat ha assumit. Vostès creuen que és viable? Quina opinió tenen d'aquesta prestació? Que
bé,
si el Parlament aprovés la ILP, que està en marxa, una, sí, iniciativa legislativa popular, podria tirar endavant.
Sembla que ja en el Parlament anteriorment, no ho sé gaire bé, però em sembla que ja s'havia aprovat aquesta possibilitat, no?
En una anterior legislatura, però sense un compromís ferm.
Exacte. Sembla que ja existia aquesta voluntat, no? El que passa que, clar, no sé quants anys fa d'això, Vull dir, ja fa uns quants anys, i aleshores la situació o la conjuntura actual, jo no sé fins a quin cert punt els partits polítics es poden comprometre en que, bé, treure els diners de no saps on, no? Aquesta és la qüestió, no? És a dir, com a mínim, si hi ha voluntat, això és molt important, que hi hagi voluntat per la majoria de l'arc parlamentari del Parlament de Catalunya.
Ara, clar,
el que passa que a mi em va agradar una cosa que he vist, allò de les manifestacions aquesta setmana de la Dignitat, he vist que es va anar al Passeig de Gràcia en l'edifici del Parlament Europeu, no? Bé, jo crec que és per aquí on es té que començar. Crec que l'acció s'ha fet bé, perquè, esclar, a vegades els governs autonòmics, d'alguna manera, estan molt limitats per poder treballar en aquest camp, no? Per tant, començar des del punt de vista d'Europa, clar, Europa ajuda a molts països amb temes socials, no? Per tant, jo crec que per aquí és un bon camí.
Pensar que Europa decideix moltes coses, no?
Exactament, i Europa, clar, no oblidem de que també alguns països d'Europa estan vivint bé, d'alguna forma, i ja sabem que els països de l'arc mediterrani doncs, estem en una situació més difícil, el que passa que ells, clar, també sembla que s'han anat cansant de tants anys anar ajudant en aquests països, no? Però és evident de que jo crec que l'acció que han tingut ha sigut començar per la Unió Europea.
Però jo crec que està bé que comencin per la Unió Europea, per sensibilitzar la Unió Europea, que faci pressió sobre el govern espanyol, però no esperem a parar la mà. El que em sembla increïble és que el govern espanyol et vagi dient que ara baixarà l'IRPF, que benvingut sigui, que tot el que sigui baixar benvingut sigui, però que llavors tothom sabem que estan fent unes mesures electoralistes total, perquè això donarà vots, però en canvi el que sí realment necessita la població, que és això, no bellugaran ni un dit. I els cèntims, si no es treuen d'un lloc, es treuen de l'altre. O sigui, Europa ja està cremada amb ells perquè no compliran el nivell de dèficit, perquè estan dient mentides a la població i hi ha gent que se'ls creu, a més, i en canvi on realment tindrien que aplicar una mesura social, aquí no belluguen ni un dit. O sigui, Europa ha de servir per tocar-los el crostó, però no podem anar a parar la mà.
Però compte que mesures socials com aquestes no les veu bé tothom des d'un punt de vista pràctic, perquè de vegades l'existència d'una renda mínima garantida de 664 euros mensuals pot desincentivar la recerca de feina, també es diu això.
Home, però han de ser en casos molt concrets i amb unes condicions concretes.
I amb un seguiment de professionals que incentivin.
Si es fa de manera controlada, vostès ho veuen bé.
No obro una finestreta i vine i para la mà.
Per això.
Ha de ser garantir la vida digna de les persones, és a dir, sigui amb una renda mínima d'inserció, siguin polítiques actives. No oblidem que les polítiques actives d'ocupació, més enllà de que hagin sigut un àmbit de corrupció molt important, sí que han donat resultats perquè han donat possibilitat a molta gent de trobar un lloc de treball. No oblidem que hi ha eines que, tot i que són minoritàries, com les empreses d'inserció, que treballen a favor de la inserció dels col·lectius amb més dificultats per accedir al món laboral. Abans dèiem, el món laboral expulsa molta gent. Aquí també ens hem de fer un plantejament des de la moral, que és la força que representa persones amb gran experiència de treball, si ens podem permetre com a societat menystenir-los, no?
I perdre'ls.
Gent que ha tingut una carrera professional i que pot seguir aportant valor afegit a la nostra activitat, més enllà que no es puguin explotar tant com els joves, que segurament estan molt més disposats a treballar per la meitat de preu per aconseguir una situació en el mercat laboral. Però, en tot cas, la renda mínima d'inserció, la renda mínima aquesta, ha de servir per garantir la dignitat i després s'ha de garantir altres polítiques en paral·lel que facin que això no sigui allò que hom aspiri.
Clar, evidentment, perquè
em sembla que també seria molt indigne que alguna
que no
família
visqués així sense...
No només visqui, sinó que tendeixi a viure, que alguna manera el programa d'inserció, la PIRMI, que és el més proper a això, ha incentivat també, no? És a dir, famílies que
s'han instal·lat potser en aquesta situació.
I per tant, aquí, jo crec que no hem de culpabilitzar les persones, hem de culpabilitzar el sistema, que no ha sigut capaç de trobar les eines. La PIRMI era un programa, no era una paga, era un programa d'inserció social, i per tant hi havia d'haver un acompanyament, hi havia d'haver unes mesures d'incentivació. Aquí, la societat, ens hem de fer càrrec de les persones més dèbils.
Distingir la caritat
Evidentment, evidentment.
Són dues coses diferents.
Evidentment.
Clar, amb una persona, tu li fas una caritat, li dones uns diners. Molt bé. Però després, té que haver algú més després. Té que haver...
Però és que I has de donar la canya per pescar, no? No només el peix.
Això no s'ha d'entendre com una caritat.
Exactament.
No. Exactament. Això no s'ha d'entendre com una caritat.
La caritat es desitja que hi sigui sempre, en tot, no? També no, en el negoci. No.
I en un moment, en un moment de que les necessitats bàsiques... Clar, fa anys... La proliferació de bancs d'aliments ara ens ho haguéssim qüestionat, perquè no és la millor política, justament perquè són assistencialistes, és a dir, cobreixen la necessitat bàsica. Però és evident que davant la situació que viuen moltes famílies has de cobrir això, has de cobrir els lloguers, has de cobrir la llum, perquè si no... I després, a partir d'aquí, posem-nos a treballar amb aquests temes.
Però hi ha una pobresa que no pot esperar, com deia Teresa de Calcuta.
Clar, no. I ho diuen ara les entitats, i ho diuen ara les entitats socials. És a dir, cal cobrir les necessitats bàsiques, no podem fer, no podem permetre desnonaments, no podem permetre talls de llum, ni... Estan apareixent noves formes de pobresa, la pobresa energètica. Tot això és fruit d'aquesta societat que malbarata els recursos, entre altres coses, perquè després... És veritat que hem de treure els diners d'on sigui, però els polítics tenen la responsabilitat de fixar prioritats. I aquesta és la responsabilitat bàsica dels polítics, fixar prioritats.
I ho han de veure les realitats des de primera mà, perquè des d'un despatx es poden dir moltes tonteries.
Això, en tot cas, és responsabilitat seva. Però el fixar, no és responsabilitat, és voluntat de cadascú. Però, en tot cas, sí que s'ha de fixar prioritats. I aquí és on els hem de demanar, on els hem de reclamar el seu posicionament.
Jo crec que és molt important que l'atenció sobre a partir dels municipis. És a dir, clar, a vegades les grans polítiques comunitàries o estatals arriben molt lluny i no s'arriba en el punt que s'ha d'arribar. Els municipis crec que són la base. Per exemple, el tema de les xarxes d'atenció a les persones sense llar, que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, està treballant molt fort amb això, i moltes fundacions i associacions i ONGs s'han posat per col·laborar i treballar juntament. Perquè, clar, l'Ajuntament de Barcelona, concretament, té que coordinar... L'altre dia hi havia un cas concret, a la Rambla de Barcelona, a la part alta de la Rambla de Barcelona, uns senyors que estaven repartint uns bocates, uns entrepans i alguna cosa més, un aigua, etc, etc. Però passaven turistes
i els agafaven, clar.
Clar, aleshores, aviam.
Clar, no es pot fer acció social sense criteri.
A l'Ajuntament va allà. Primer, qui són vostès?
Clar.
Pues resulta que són uns senyors de Mataró, amb tota la voluntat del món. Clar. Perquè, esclar, la gent cada dia està més sensibilitzada i té ganes d'ajudar. Venien de Mataró i s'anaven a les Rambles a repartir menjar. Clar, potser l'Ajuntament de Barcelona els va dir, potser el que teniu que fer és quedar-vos a Mataró. Perquè a Mataró també hi ha necessitats. No cal que vingueu a Barcelona. Mm-hmm.
I si venen a Barcelona, que contactin amb les entitats que estan treballant en pobresa,
exactament,
que els hi diran on han d'anar.
Exactament. Aquest és el tema. I aleshores, una miqueta tothom va per la seva banda fent la guerra.
Fer aquest esforç.
Està molt bé, però té que haver una coordinació municipal
perquè si no,
se sàpiga realment. Per exemple, també m'explicaven que el cas d'aquests senyors portaven unes maioneses. Clar, una maionesa a l'estiu, que està feta millor fa dos dies, pot provocar. Es té que mirar el tema...
No, hi ha molta...
Hi ha d'anar en criteri.
Per tant, la coordinació, i jo crec que últimament l'Ajuntament de Barcelona amb això ha estat treballant molt, i hi ha hagut un increment dels pressupostos amb un 30%, cosa que altres ajuntaments, potser més sensibilitzats, no ho poden fer-ho perquè estan en una situació econòmica pitjor, no?
Sí, però... perquè aquí tenim un nivell superior a altres municipis.
Sí, i no oblidem les lleis que s'estan dictant des del Parlament, de l'Estat, des de les Corts, que estan ofegant els ajuntaments, és a dir, s'està veient els ajuntaments com a malbaratadors, i això a mi em sembla que és un error. Els ajuntaments, i jo estic molt d'acord amb el que dèieu, són els que estan més a prop dels ciutadans, són els que tenen el coneixement de la realitat, i per tant qualsevol persona que des de la bona fe, jo crec que la bona fe no s'hi ha de renunciar, ara la bona fe s'ha de posar al servei d'un projecte comú. No es pot anar al capdamunt de la Rambla a repartir entrepans perquè acabaràs fent una acció pràcticament ridícula. I tampoc podem ridiculitzar l'acció solidària. Tampoc la podem ridiculitzar. L'hem de posar en un marc que tingui sentit, no? I per tant està molt bé que les persones des de la seva pròpia sensibilització aportin, perquè segurament això ho deuen haver pagat ells, uns quants amics, una gent d'una parròquia, potser, d'una entitat...
Amb tota la seva voluntat.
Amb tota la bona voluntat, acaben fent una acció ridícula que no té sentit. En canvi, Per exemple, l'altre dia a Badalona una associació de veïns va recollir aliments perquè aquesta campanya que fan la fam no fa vacances, no? Uh-huh. Bueno, es van recollir uns quants quilos d'aliments, es van posar al banc d'aliments, això anirà repartit als diferents punts de distribució. Jo crec que aquí...
Confiar més en les grans entitats i en les
administracions. No tant en les grans entitats, sinó en les xarxes, en la coordinació, en el treball conjunt...
que és un compromís de tots, vaja, que anem tots units.
Malic, perquè al final, molta gent que ens dediquem a l'acció social també ens agrada ser reconeguts. I aquí la gratuïtat, que és un valor que l'hem de tenir molt present, també l'hem de posar al capdavant dels nostres projectes. És a dir, a vegades hem de fer un pas enrere, pensar en la gratuïtat de la nostra acció i a partir d'aquí seguir treballant, no? Perquè busquem reconeixements que no sé si són... Si són prou legítims.
Clar. Bé, moltes coses estan sortint i els agraeixo l'esforç de síntesi en un tema, el de la lluita contra la pobresa, i amb motiu de la celebració aquesta setmana de la Setmana de la Dignitat, doncs hem tractat aquí, hem posat sobre la taula amb l'expert en polítiques socials Quim Sabater, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Francina Alsina i amb l'economista Josep Lluís Marriera. Una última qüestió molt breu perquè ens queden dos minuts. De quina manera creuen vostès que la situació de pobresa acumulada després d'aquests 6 anys de crisi econòmica pot influir en l'escenari polític i social de Catalunya i Espanya? En les últimes eleccions europees s'ha vist un canvi important en el comportament electoral dels ciutadans. No és que això ens hagi de preocupar més o menys, és una realitat que a causa de la situació social es veu.
Jo crec que els partits polítics, i ja és hora que se'n donin compte que tenen que fer un canvi de mentalitat.
Ahir ho deia Duran Lleida, per exemple, eh? No? Duran Lleida deia que cal ocupar el centre perquè altres estan capitalitzant.
Aleshores, vull dir, els partits polítics han anat... És a dir, la societat, per mi, ha anat molt més ràpida del que els partits polítics, amb les seves macroestructures, que només s'han anat mirant el llombrigo ells mateixos i que aleshores no s'han donat compte del que està passant a la societat. No? Mm. Aleshores, ara, clar, com que tenen por i ja veuen que venen eleccions municipals i les eleccions municipals poden ser molt determinants, perquè no oblideu que les últimes eleccions municipals en la República va ser la marxada del rei d'Alfonso XIII, no? Per tant...
Està vostè anunciant una possible repetició d'aquella escenari.
Cuidado de que la història a vegades es repeteix i a mi tampoc m'agradaria que es repetís, perquè tampoc seria...
No, i en aquelles condicions tampoc, no ens ho podem permetre.
Condicions tan difícils com estava a Espanya, no?
Parlem de l'any 31, no té res a veure.
Jo crec que està molt clar de que els partits polítics, alguns es comencen a donar compte que se'ls estan menjant espai, i que, a més, hi haurà un perill, que és la gran divisió dels partits en micropartits petits, sí, sí. Que després serà ingovernable,
sí, clar.
En alguns ajuntaments.
Perquè una cosa és el bipartidisme, clar. Que a molts no els agrada, i l'altra cosa, entre poc i massa, no?
Serà
la
molt
fragmentació excessiva.
Exacte. Aquest és un dels perills, també.
Sí. Ràpidament,
no, jo penso que la democràcia és el menys dolent dels sistemes que tenim per governar-nos, que l'hem de mantenir, que és veritat que la gent està tipa dels partits polítics tradicionals, i jo tampoc em sembla que hi hagi d'haver-hi un malbaratament d'algunes forces polítiques o d'algunes persones de forces polítiques. Jo crec que aquí hauríem de posar-hi una mica de barreja, que és veritat que la gent n'està tipa dels polítics, van sortint casos i casos i casos de corrupció, i això no ens fa bé a ningú. El que ens hem de plantejar és un sistema, això, que posi les persones més necessitades al centre i que tingui en compte que l'educació, que els serveis socials, que la salut, que les pensions, és fonamental. Uh-huh. És fonamental. I, a partir d'aquí, la creació de riquesa i la redistribució de la riquesa. Aquest, em sembla que això és el que han de tenir present.
Jo crec que els partits són guanyatapols, que han estat massa allunyats de la realitat, només pendents d'ells mateixos, i aquí ha sigut la mare dels ous, no? Allà, ara sí que és necessari que els partits, tots, jo em sembla que no en deixo ni un, i sobretot aquests més grans, facin ells una autoreflexió, autoconsciència i autoexamen de com estan i com han anat, i que se n'adonin, o sigui, que estan al servei del poble, no al servei del seu propi interès, de com que estic en aquesta cadira, no la deixo anar ni a la de tres, tampoc, i en el fons és com salvo jo els mobles i els altres m'importen un pepino. Això s'ha acabat.
Bé, ho deixem aquí. S'ha acabat també la tertúlia. Gràcies, senyors, per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat. Josep Lluís Marriera, Quim Sabater i Francina Alsina. Fins una altra. Bon dia i que comenceu bé l'estiu.
Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 30 40.
Avui fem el cafè amb...
amb Enric Termes, delegat diocesà de catequesi de l'Arcabisbat de Barcelona. El motiu és que des d'avui fins dimecres es fan a Barcelona, concretament a la residència universitària Manyanet, al carrer Entença 307, les 13es jornades interdiocesanes de responsables de catequesi, amb un títol prou suggeridor: el responsable de la catequesi, missioner. D'aquestes sessions parlem breument amb Enric Termes. Mossèn Enric Termes, molt bon dia.
Molt bon dia.
La realitat de la catequesi és per a tot l'any, però tradicionalment a Catalunya, quan arriba l'estiu, els responsables dels àmbits de la catequesi es reuneixen per reflexionar i per tractar, molt important, no?, el que es puguin tractar en aquestes jornades.
Sí, és important poder-se trobar i poder reflexionar sobre la tasca que intentem realitzar. I, de fet, aquest any, justament, vol reflexionar sobre la figura del responsable. Uh-huh. Aquesta persona que, en primer lloc, és el mateix prevere, que té la primera responsabilitat en la seva funció, però també aquesta realitat de laics i laiques que van prenent un paper més directiu, per entendre'ns d'alguna manera, la tasca que té aquesta, uh-huh, a les parròquies, a les prestats, ordenes pastorals.
La catequesi és tot el que és la transmissió de la fe a través d'una formació bàsica o avançada de cara als sagraments, a la vivència de la pròpia fe. Potser això socialment, en aquesta Europa secularitzada, s'entén poc ara, oi?
Bé, ara molta gent identifica catequesi entre per als seus sagraments, però com tu has apuntat molt bé, en el fons és una preparació per una vida cristiana, que els sagraments tenen un paper molt important, perquè sobretot l'Eucaristia i la penitència doncs ens acompanyen al llarg de tota la nostra vida i ens donen força quan l'aliment i el perdó, però la vida cristiana és molt més, és conèixer la nostra fe, celebrar-la lògicament, fer-la vida i també motiu de pregària per nosaltres i pel món.
Uh-huh. Bé, de les jornades, alguna sessió destacable o algun dels participants que pugui fer alguna aportació especialment interessant? Molt breument, per acabar, mossèn Enric Termes.
Bé, jo penso que el conjunt és interessant. Vull dir, hi ha una primera part introductòria a partir del capítol 3 de l'Evangelii Gaudium, del paper de l'Evangeli, que ens farà el Salvador Pié, i després tot un llarg treball del dissabte, de la tarda d'avui mateix i de tot el dia de demà, que ens ajudarà l'equip de debilitat d'educació per reflexionar sobre aquest paper d'aquesta figura líder del responsable de la catequesi. I un últim moment molt senzill serà una primera presentació, no és una presentació oficial, sinó una primera informació sobre el nou catequesi.